Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, aquest dilluns i avui ens despertem amb 11 graus a Cassà de la Selva, 13 a la Paradella i 12 a l'Ametlla de Mar. Falten només 2 dies perquè s'acabi l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran, i la treva viu segurament el moment més delicat. És una incògnita a hores d'ara saber si les negociacions es reprendran en les pròximes hores al Pakistan. Aquesta nit Washington ha atacat un vaixell iranià a l'estret d'Hormuz. Aquest és el moment. És el primer cop que la marina dels Estats Units primer dispara i després aborda un vaixell amb bandera iraniana, segons Trump, pretenia saltar-se el bloqueig imposat per la Casa Blanca. L'Iran assegura que l'atac vulnera l'alto el foc i s'hi ha tornat llançant drons contra diversos vaixells nord-americans. Avui parlarem de la delicada situació internacional amb el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, això després que Barcelona s'hagi convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de l'antitrumpisme i després que Pedro Sánchez s'hagi endurit també amb aquest to contra Israel.
El gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.
Amb el professor catedràtic d'Economia, Santiago Niño Becerra, analitzarem les conseqüències econòmiques de tot plegat. El que ja us podem avançar és que el preu del petroli s'ha tornat a enfilar aquestes últimes hores. I aquest matí també serem a les oficines de Correus en el primer dia que els tràmits de regularització massiva d'immigrants es poden fer presencialment. També detallarem el creixement d'Aliança Atenció al món municipal fins i tot abans de les eleccions.
De les noves incorporacions que hem anat admetent dins la nostra formació política.
Més enllà de les candidatures per l'any que ve, avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem que l'extrema dreta independentista ja s'ha dedicat en els últims 3 anys a absorbir persones d'altres candidatures. Ha passat de 8 a 18 regidors a tot el país. I una de les cites importants del dia és també la visita avui a Barcelona del comissari europeu d'Energia i Habitatge, Dan Jorgensen. Es reunirà amb el president Salvador Illa i amb l'alcalde també Jaume Collboni per analitzar la crisi de l'habitatge a casa nostra. D'aquest tema en parlarem en temps d'àgora amb en Jaime Palomera, del sindicat de llogateres, i a quarts d'11 també repassarem la premsa del cor amb Laura Fa, i a partir de les 11... Sílvia Pérez Cruz, la cantant empordanesa, ens cantarà aquest Capitana. És un dels temes del seu nou últim disc, Oral Abissal. Tot això avui, que és 20 d'abril. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 4. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Bé, suficient.
Doncs vinga, doncs anem a afrontar una nova setmana. Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
Un nou informe sobre la pederàstia i l'Església que publica el diari El País en portada xifra en 3.000 les víctimes i en 1.600 el nombre de sacerdots i laics acusats. Són un 1,4% dels religiosos que ha tingut Espanya des de l'any 1940. Aquest és un dossier que ha fet el diari El País, és el sisè que fan, i asseguren que l'han entregat ja a la Conferència Episcopal, al Vaticà i al Defensor del Poble.
I a Brussel·les.
Targetes de crèdit. La xarxa de pagaments, que és francesa, CB, que és francesa ara, vol liderar una lluita, diu, contra Visa i Mastercard, els gegants nord-americans. Ho assegura la pròpia empresa davant de la preocupació de la Unió Europea, que diu que el domini dels grups nord-americans es pugui utilitzar com a arma contra el bloc comunitari.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
El govern llança aquest dilluns un nou sistema per reembolsar fins a 166.000 milions de dòlars en aranzels que s'han cobrat de manera il·legal. Recordem que el Tribunal Suprem així ho va decidir el passat mes de febrer, va anul·lar els aranzels que Donald Trump va anunciar ara fa pràcticament un any.
I què diran avui a la Xina?
Amb un avís del govern de Taiwan que ha afirmat aquesta matinada que les forces armades taiwaneses mantindran, diuen, un seguiment exhaustiu, textualment, de les activitats de l'exèrcit xinès. Això després que l'exèrcit de la Xina hagi anunciat el desplegament de diversos vaixells de guerra, en teoria per maniobres, al Pacífic Occidental.
Avui és dilluns 20 d'abril, ens despertem amb 8 graus a Viella, 11 graus a Mollà i 17 graus a Sant Feliu de Guíxols. Hi tenim algun banc de boira puntual, alguns núvols baixos, però la idea és que avui, aquest matí, farà sol, a més tornarà a pujar la temperatura fins a 30 graus a Ponent, uns 19-20 a la costa, i a la tarda se'n tornem-hi, molt semblant al temps que vam tenir ahir, amb tempestes al Pirineu, Prepirineu, però que durant la tarda vespre es poden desplaçar ja més desgastades en altres punts de la meitat nord. Compte perquè també podria haver-hi alguna calamarsada. I aquests pròxims dies mantindran els ruixats de tarda, però amb menys tempestes que no pas avui.
Ara són les 6:06, avui a la hora del matí. Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, però abans, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
I Marc Jurado, bon dia.
Què tal, bon dia?
Ens actualitzem. I comencem per l'Iran, segona ronda de negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, que penja d'un fil després que els Estats Units hagin trencat l'alto al foc atacant un mercant iranià en aigües del Golf d'Oman.
Les converses havien de començar demà al Pakistan, però un nou incident podria fer descarrilar aquestes converses abans fins i tot que comencin. Segons Donald Trump, l'embarcació pretenia saltar-se el bloqueig de l'estret d'Hormuz imposat pels Estats Units als vaixells iranians.
L'Iran també ha respost militarment.
L'alt comandament iranià ha llançat un atac amb drons a diversos vaixells dels Estats Units situats a la zona. També han atacat un vaixell francès que s'havia obligat a recular. En aquest context, sembla difícil que la segona ronda de negociacions entre les dues forces tiri endavant, malgrat que Trump hagi anunciat que el seu vicepresident, J.D. Vance, ja viatja cap a Islamabad, on té previst arribar al llarg del dia d'avui. Abans, fins i tot, d'aquest nou incident, Teheran ja havia expressat dubtes sobre la seva participació en la reunió perquè ho condicionava a l'aixecament del bloqueig naval dels Estats Units. Tot plegat, doncs, amenaça la fràgil treva pactada entre Washington i Teheran, que acaba dimecres.
I la possibilitat d'un nou fracàs en les converses de pau torna a disparar el preu del petroli.
El barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha tornat a encarir després que Teheran hagi dit que rebutja participar en la segona ronda de negociacions. Ara es paga al voltant dels 96 dòlars, gairebé 4 més que divendres. En aquest context, els aeroports i les aerolínies ja han alertat la Unió Europea que d'aquí 6 setmanes hi podria haver problemes de desabastament de querosè per la crisi energètica. Vanessa Requena, cap del gabinet de direcció de l'aeroport de Barcelona.
Actualment la situació està garantida. Si arribés el cas, evidentment, si el subministre no arribés a poder fer un abastiment per tota la temporada, hi haurien ajustos de programació en aquelles rutes que tenen més marge de poder assumir tràfic.
Santiago Niño Becerra, a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Israel acusa Pedro Sánchez d'antisemitisme per demanar que la Unió Europea trenqui les relacions comercials amb Tel Aviv.
El ministre d'Exteriors israelià ha titllat d'hipòcrita el president espanyol que ha obert la precampanya andalusa amb l'anunci que demà per a dimarts a Luxemburg demanarà formalment trencar l'acord d'associació amb Israel.
No estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y por eso pido el apoyo de todos los países de la Unión Europea a esta propuesta española.
I és que cal el suport de tots els estats per poder suspendre l'acord, encara que sigui de manera parcial.
També ens acompanyarà avui l'eurodiputat socialista i vicepresident del Parlament Europeu, Javi López. I setmana important, el judici de la trama Kitchen. Avui declara com a testimoni l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
També ho fa la seva dona i el que era el seu advocat quan suposadament el PP va orquestrar tota l'operació per a policial per espiar-lo i robar-li informació sobre la caixa B del partit. I dijous declararan l'expresident Mariano Rajoy i l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal.
Anem cap a Madrid, Tània Tàpia.
Bárcenas, que exerceix l'acusació particular, sempre s'ha declarat víctima d'aquesta operació i ha assenyalat que la va dirigir Mariano Rajoy.
Yo entiendo que alguna persona de la que dependía el señor Luis Fernández Díaz y le hizo algún encargo, porque si no, lo entiendo, ¿no?
¿Qué persona pudiera ser esa?
Mariano Rajoy.
Ho deia així a la comissió d'investigació del Congrés, on va declarar des de la presó. Durant el judici, el principal investigador ha assegurat que els acusats parlaven del Barbas o l'Asturià i que el sobrenom correspon clarament a Rajoy, un Rajoy que sempre ha negat la seva implicació i ha exculpat també l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
Yo no creo que haya montado ningún dispositivo porque no hay ninguna sentencia de ningún tribunal que así lo haya dicho.
Dijous declararà sota jurament. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I en plena precampanya de les eleccions andaluses, avui compareix al Senat la candidata socialista i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero.
Ho fa la comissió d'investigació sobre la CEPI en una compareixença que ha forçat el Partit Popular. Els populars busquen repetir la majoria d'estabilitat a Andalusia a les eleccions del 17 de maig i ells mateixos adverteixen del perill de quedar en mans de Vox.
Amb l'acord tancat a Extremadura i les converses en marxa a l'Aragó i Castella i Lleó, el PP alerta de l'embolic d'haver de pactar amb Vox. Volen tenir les mans lliures a Andalusia, però saben que no serà fàcil. Prometen estabilitat i demanen...
Trabajar por la estabilidad, no dar un balón por perdido. La mayoría absoluta no es difícil, es dificilísima.
Flanquejada per Pedro Sánchez, María Jesús Montero el replica.
Estabilidad no es un cheque en blanco. Estabilidad es la red de seguridad que dan los servicios públicos.
Montero haurà de tornar a Madrid aquest dilluns per declarar la comissió del Senat sobre la CEPI. L'ha citat el PP, que com altres vegades aprofita la cursa electoral per fer desfilar testimonis clau. Des de Madrid, al Vigil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui comencen les sol·licituds presencials per accedir a la regulació extraordinària d'immigrants.
Només una de cada quatre persones sense sostre extracomunitària s'hi podrà acollir.
És el que preveu Arrels Fundació per la situació d'exclusió social i la impossibilitat d'aconseguir la documentació del seu país d'origen. Eva Ubeig, responsable de l'equip jurídic d'Arrels.
Serà molt difícil amb aquest col·lectiu poder obtenir l'informe de vulnerabilitat, també fer tot el suport econòmic del procés.
Per iniciar el procés no s'exigeixen gaires documents, però les entitats socials no entenen la demanda del de vulnerabilitat. Albert Parés, advocat social de l'associació Noves Vies, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
És bastant absurd, perquè en situació de vulnerabilitat, òbviament hi estaran tots aquells immigrants que estan sense documentació, perquè d'entrada, si tu no tens papers, ja no pots accedir al mercat de treball.
La setmana passada hi va haver cues en diversos ajuntaments per aconseguir la documentació. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Aliança Catalana amplia el seu nombre de regidors fitxant a trànsfugues d'altres partits. Entre independents i representants electes d'Esquerra Republicana i Junts ha passat de 8 a 18 representants municipals.
Sumant els 6 de Ripoll, el de Ribera d'Ondara i el de Manlleu, van ser 8 els regidors que va aconseguir el partit d'Oriols a les urnes. Però 3 anys més tard, aquesta xifra s'ha enfilat als 18. I és que Aliança s'ha nodrit d'electes d'altres formacions, sobretot independents. Ha passat, per exemple, amb els 2 regidors de Bellpuig il·lusionat a l'Urgell, la líder de Berga, grup independent, i una regidora de Rodem, a la població usonenca de Roda de Ter.
Estem captant jovent, estem captant talent...
L'OPA també s'ha estès als partits independentistes, regidors en actiu d'Esquerra a Amer i Sant Feliu de Buixalleu a la Selva i de Vilaverd a la Conca de Barberà han estripat el carnet republicà i han fitxat per Aliança. El mateix s'ha donat amb l'ex número 2 de Junts en Posta, ara candidat d'Aliança, i un regidor juntaire a Santpedor. Àlex Gira, el Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Bulgària, un exmilitar prorrus i eurocèptic s'imposa a les eleccions legislatives.
L'escrutini encara no s'ha acabat, però els resultats parcials i les projeccions atorguen una victòria clara a l'expresident Rumen Radev. Fins i tot podria obtenir més del 40% del suport i governar sense necessitat de fer cap aliança. Radev ha aconseguit capitalitzar el malestar dels ciutadans amb un discurs anticorrupció.
Estem oberts a les diverses opcions que es presenten, de manera que Bulgària pugui tenir un govern regular i estable.
Europa mira amb preocupació aquesta victòria perquè Radev s'ha mostrat públicament admirador de l'exprimer ministre ultranacionalista hongarès Viktor Orbán i contrari al suport de Brussel·les a Ucraïna. Bulgària té prop de 7 milions d'habitants i és el país més pobre de la Unió Europea.
I Venezuela, Delcy Rodríguez fa 100 dies que és al poder després que el segrest de Nicolás Maduro per part dels Estats Units al mes de gener.
En un missatge difós a la televisió estatal i a les xarxes, Rodríguez ha celebrat l'obertura econòmica del país, assegurat que Venezuela ha tornat a l'escenari internacional i que ara hi ha centenars d'empreses, diu, que estan mostrant interès a invertir-hi. Ha destacat que aviat aprovaran la reforma de la llei petroliera i una normativa minera perquè tothom tingui clares les regles amb què juguen.
Sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos. Hoy se produce 1.1 millones de barriles diarios. Hemos dado los primeros pasos a la exportación de gas y esperamos recuperar inmediatamente este mes el nivel de producción petrolera que tuvimos en diciembre del año 2025, perturbado por el bloqueo contra Venezuela.
La setmana passada, precisament, Repsol va anunciar que reprenia el control de les seves operacions a Venezuela amb la intenció de triplicar-hi la producció de petroli en 3 anys.
És un quart de set. Més notícies amb Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
8 nens morts en un tiroteig massiu a l'estat de Louisiana, als Estats Units.
La policia ho investiga com un crim en l'àmbit familiar. Creuen que l'agressor, que ja han identificat, va iniciar el tiroteig per una disputa familiar. Va obrir foc en 3 domicilis diferents i va matar 8 menors d'entre 1 i 14 anys, alguns dels quals fills seus. La policia el va aconseguir abatre després d'una persecució i continua recopilant informació sobre les circumstàncies d'aquest cas.
El que ha passat aquí és un cas en l'àmbit domèstic. Es tracta d'una escena molt gran amb diversos nens morts, així que us demanem paciència.
A més dels nens morts, dues dones han quedat ferides per trets al cap, una de les quals està molt greu, i un jove també està ferit, en aquest cas, per haver saltat des d'un terrat. Des que va començar l'any, hi ha hagut més d'un centenar de tirotejos als Estats Units, amb 127 morts, entre els quals 87 nens.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en una baralla multitudinària al districte d'Horta al Guinardó, de Barcelona.
Dissabte, la policia va rebre l'avís d'una baralla amb diversos implicats i quan van arribar al lloc dels fets va trobar una persona ferida de gravetat. La víctima, de 53 anys, va ser traslladada d'urgència a un centre hospitalari on va morir. El cas està sota el secret de les actuacions. D'altra banda, ahir va morir l'home ferit dimarts en un tiroteig al districte de Sant Martí, també a Barcelona. Segons els testimonis, els atacants portaven la cara tapada i després del tiroteig van fugir corrent. Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta per un cas que ara es tracta com a homicidi consumat.
I la policia ha detingut dues persones relacionades amb la venda de drogues associades a trobades sexuals.
És una pràctica coneguda com a chemsex. Els detinguts llogaven habitatges d'ús turístic o temporal per estades molt curtes de només 3 o 4 dies i des d'aquí distribuïen les drogues. El fet d'estar pocs dies en un mateix immoble dificultava l'acció de la policia. La investigació va començar al maig de l'any passat, després de la detenció d'un home a qui es van intervenir diverses quantitats de substàncies estupefaents. A partir d'aquí la policia va estirar el fil i ara ha tancat l'operació en què han intervingut una gran quantitat de drogues de síntesi, com ketamina, metamfetamines, cocaïna i pastilles d'èxtasi i 28.000 euros en efectiu.
La Generalitat porta a partir d'avui les seves oficines a 200 municipis rurals de Catalunya, amb pocs habitants o on bàsicament hi viu gent gran, per facilitar els tràmits amb l'administració.
La idea és fer les coses una mica més fàcils a la gent de les zones que tenen lluny les oficines presencials de la Generalitat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
Comencem amb 5 oficines mòbils per desplegar-nos a més de 200 municipis rurals del país, amb els que poder estar al costat de la ciutadania per poder tramitar, per exemple, el tràmit de la dependència o poder fer qualsevol gestió amb la Generalitat.
Creuen que podrien arribar a més de 500.000 de persones.
L'Agència Catalana del Consum ha sancionat 7 entitats bancàries que ofereixen hipoteques inverses als seus clients.
Les multes per falta de transparència i per l'aplicació de clàusules abusives.
És un producte financer que contracten persones grans per complementar la jubilació. A les hipoteques inverses, el banc paga al propietari d'un habitatge una renda utilitzant el seu pis com a garantia. Quan es mor, els hereus han d'assumir el deute, que amb els anys ha anat creixent perquè el banc aplica interessos que van augmentant i que s'acumulen, cosa que fa que es dispari la quantitat prestada. Àlex Ebrat és advocat especialista en herències i testaments.
Ha mort el teu pare, ha mort la teva mare, havia fet una hipoteca inversa i has de posar sobre la taula un import totalment desorbitat per recuperar el pis familiar. Si l'hereu no té liquiditat suficient, ha de renunciar a l'herència i, conseqüentment, ha de renunciar al pis.
I aquí qui surt guanyant és el banc, que es queda l'habitatge a un preu molt barat. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquest matí es presenta el projecte del Consorci d'Inversions al Cercle d'Economia.
Es tracta d'un dels compromisos de l'acord d'investidura entre el PSC i Esquerra Republicana, que preveia la creació d'aquest òrgan paritari Estat-Generalitat. Segons apunta el mateix govern, el Consorci serà una eina útil per a l'impuls, la planificació, la gestió i l'execució de les inversions estatals a Catalunya. La presentació la faran la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el director general dels Republicans, Lluís Salvador.
I 5 mesos després del primer cas de pesta porcina africana a Catalunya, es continua contenint la malaltia en tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Fins ara s'han capturat gairebé 3.800 senglars i la majoria han donat negatiu de la malaltia.
Berta Torrades.
El govern calcula que en els dos radis, d'alt i baix risc, hi ha entre 8.000 i 12.000 porcs senglars i que de moment se n'han capturat 3.775. Els agents rurals expliquen que l'objectiu és reduir la població i atribueixen el control de la situació a l'ampli dispositiu de bioseguretat. Rubén Grau és sotsinspector dels agents rurals.
Estem aconseguint que la zona infectada l'estem contenint, no surti d'aquí. No estem fent l'atac al mapa més grossa de moment.
Asseguren que gràcies a aquest dispositiu s'ha aconseguit que la malaltia, que no afecta les persones, no s'hagi estès al sector ramader. Demanen fer cas de les restriccions i avisar el 112 en cas de trobar un senglar mort. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Berta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera.
Al Coachella de Los Angeles, un dels festivals més multitudinaris del món, aquest cap de setmana hi ha hagut concerts de Sabrina Carpenter, que ha fet història al costat de Madonna, i de Justin Bieber, que ha tornat a pujar a dalt de l'escenari, ara al costat d'una de les altres artistes del moment, com Billie Eilish.
La segona.
Pastori actuarà al Festival Sons del Món de Roses, serà el dia 6 d'agost i ho farà dins la gira de presentació del seu nou disc, Color Faina. Les entrades es posen a la venda aquest vespre a les 6 de la tarda al web del festival. Pastori se suma així a altres noms ja anunciats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana, Sergio Dalma o Fangoria.
I la tercera? Taking flight in the darkest of hours, when a ghost stands up the tower, be alive, be wild flower.
I Tom Smith, líder del grup britànic Editors durant més de 2 dècades, presentarà avui el seu primer àlbum en solitari. Ho farà a la Sala Apolo de Barcelona a 8:45 del vespre.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El poble de Sant Andreu, on el més habitual és perdre, és endur-se decepcions. Avui somriu el Sant Andreu, que pot dir ben orgullós, ben alt i ben fort, que és equip de Primera Federació.
El Sant Andreu puja a Primera Ref amb la victòria davant del Reus per 2-1.
6.500 persones van omplir el Narcís Ara per viure l'ascens en directe. Lucas Vinya, jugador del Sant Andreu.
Pues molt content, la veritat, per tot això. Ja l'any passat ho vam intentar i aquest any és el bo.
A Primera Ref, el Sabadell guanya 1-0 l'Hèrcules. És segon a un punt de l'Aldenc, mentre que l'Europa també està en posicions de play-off d'ascens a la segona divisió.
I el City de Guardiola continua la seva remuntada a la Premier.
Té a tocar lideratge després de guanyar l'Arsenal 2-1. Ara mateix són a 3 punts de l'Arsenal, però amb un partit menys. A Alemanya, el Bayern s'ha proclamat matemàticament campió de la Bundesliga per 35a vegada després de golejar l'Stuttgart 4-2.
Hi ha eufòria a la Real Societat amb el títol de Copa.
Avui s'han preparat una de grossa. La Copa ja ha arribat a Donosti. Avui rua, presència als carrers de 100.000 persones que podrien acompanyar l'equip en el recorregut que sortirà de Noeta i acabarà cap a les 7 a l'Ajuntament, on es farà la celebració. El Lleida, que ha guanyat la seva quarta Europa Cup d'hoquei patins, 1-2 contra el Calafell. En rugby, la Santmoiana s'ha assegurat la permanència a la divisió d'honor. I a la Lliga de Bàsquet, derrota del Girona contra el València, victòria del Lleida davant el Barça 90-80, mentre que l'Uni Girona ha acabat quart a l'Eurolliga amb la derrota davant el Saragossa.
Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà la cantant Sílvia Pérez Cruz. D'aquí dues setmanes publica el seu nou disc, Hora Abissal, i avui ens interpretarà en directe un dels temes del nou treball. Després, a partir de 11:15, l'espai d'humor amb els temes pendents i l'humor pendent.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Què, Francesc Garriga? Ja tens cita per aquest Sant Jordi?
Evidentment. I et diré més, Juliana. Tenim cita.
Vas fort, Garriga?
Ens has muntat una cita a 4. Fantàstic.
A 4 no. Una cita multitudinària.
Ja es veu que aquesta primavera no sobrevivim.
I serem tots. La tarda de Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí, i tots els oients.
Aquí, si ens hi posem, no ens hi posem per foc.
I tot això en un escenari únic. Al vell mig del Passeig de Gràcia, a Barcelona.
Crec que és un pla perfecte, Molta ràdio amb els oients.
El dijous 23 d'abril de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio i el que no surti d'aquí, en directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona.
I ja saps com aniràs vestit per aquesta cita de Sant Jordi, Garriga?
He pensat que tinc una samarreta així justadeta, que si fa bon temps.
És que lligaràs tant, jo espero que contractin molta
seguretat. Soc l'Oriol Mitjà i us convido a llegir On neix la llum, el relat de la meva depressió.
Un llibre necessari i valent, que ja és tot un èxit a les llibreries. On neix la llum, un llibre de columna.
El matí de Catalunya Ràdio.
Sàpiguem ara per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, a 3 dies de Sant Jordi, i estant segur que molts de vosaltres esteu buscant llibres per regalar a la vostra persona estimada, avui un bon motiu per llevar-se pot ser tenir una mica d'empatia, i qui diu empatia diu compassió, amb el gremi d'escriptors i escriptores en català. I en aquest cas, per escriptores en català, em refereixo concretament als herois i les heroïnes que veritablement intenten viure d'escriure en català. Mira, ho dic clarament. Deixeu-vos per un dia de Dan Browns, de Joel Dickers, de Maria Dueñas i dels llibres dels famosos de la tele i redistribuïu una mica la riquesa, per favor. Penseu que aquesta gent, que a més són boníssims i en tenim per tots els gustos, tenen un públic objectiu molt petit i que comprant-los, a part de cultura, també fareu una mica d'obra social. Així que, si us plau, aquest Sant Jordi, ajudeu a posar un plat calent a la taula dels escriptors no mediàtics en català.
I avui, cançons sobre les negociacions a l'Orient Mitjà.
Sí, l'Iran diu que la retòrica dels Estats Units no acaba d'encaixar amb les seves accions i per això fem un nou capítol de cançons amb rimes que no encaixen o es fan encaixar una miqueta...
Forçats,
allò, exacte. Sí. Per exemple, aquest és un bon exemple. Paula Abdul, Straight Up, va fer rimar For Me i History. Fins aquí, entra dins del normal. Però és que ella parlava de History Book, de llibre d'història. Llavors a la rima ha de fer una pausa, ha de dir For Me, no sé què és, History...
Book,
perquè si no, no rima. I llavors, doncs, és una mica pillat. Parades, aquesta, eh?
No.
Aquest dilluns, un dilluns...
I estic pensant on no rima la cosa.
Sí, puja. L'hem sentit ja, eh? Aviam, fer rimar il·lumina i melodia ja és justet. Firmamento y cuerpo ja és justet. Però dir...
Ja.
Besar la boca tuya merece una aleluya. Mira, mira. Sí. Home, aviam, és recargolar, sí, ara, és recargolar la frase...
Bastant.
Ja està,
tuya, aleluya.
No està ni tuya, aleluya, sinó que...
Besar la boca
merece... Besar la boca tuya. Qui diu besar la boca tuya?
Sí, sí.
No diu ningú, això. Bueno.
¿Por qué todavía te quiero? Yo te quiero. Maldito, me olvidaste. De
Clar, aquesta no és que estigui molt pillada, però fa gràcia que farsi se rima febrero, en primero, entero y te quiero.
És la primera de poesia.
És una mica de primera de poesia. L'únic que em decep que no l'hagi fet rimar menero. Diguem-ne, perquè ja ho tindríem tot.
Ni hetero.
Ni hetero, exacte.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns 20 d'abril amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Els Estats Units ataquen un mercant iranià i perillen les negociacions amb l'Iran.
Les converses havien de començar demà mateix al Pakistan. Segons Donald Trump, l'embarcació pretenia saltar-se el bloqueig de l'estret d'Hormuz imposat pels Estats Units als vaixells iranians. L'Iran s'hi ha tornat amb un atac amb drons a vaixells nord-americans i amenacen de no anar a la reunió.
Pedro Sánchez demana a la Unió Europea que trenqui les relacions comercials amb Tel Aviv. Israel l'acusa d'antisemitisme.
El ministre d'Exteriors israelià l'ha qualificat d'hipòcrita per aquestes paraules.
Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple.
El judici de la trama Kitchen entra en la seva setmana clau.
Avui declara com a testimoni l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, la seva dona i el que era el seu advocat quan suposadament el PP el va espiar i robar informació de la Caixa B. Dijous declararan Mariano Rajoy i l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal.
I avui comencen les sol·licituds presencials per accedir a la regularització extraordinària d'immigrants.
Només una de cada quatre persones sense sostre extracomunitària s'hi podrà acollir. Són càlculs d'Arrels Fundació. Eva Ubeck, responsable de l'equip jurídic.
També serà molt difícil amb aquest col·lectiu poder obtenir l'informe de vulnerabilitat i serà molt difícil també fer tot el suport econòmic del procés.
Aliança Catalana amplia el seu nombre de regidors fitxant trànsfugues d'altres partits.
Entre independents i representants electes d'Esquerra i Junts han passat de 8 a 18 representants municipals.
A Bulgària, un exmilitar prorrus i euroscèptic s'imposa a les eleccions legislatives.
Els resultats parcials i les projeccions atorguen una victòria clara a l'expresident Rumen Radev. Europa s'ho mira amb preocupació perquè s'ha mostrat públicament admirador de l'exprimer ministre hongarès Viktor Orbán.
I als Estats Units moren 8 nens en un tiroteig massiu.
Ha estat a Louisiana, la policia ho investiga com un crim en l'àmbit familiar.
El que ha passat aquí és un cas en l'àmbit domèstic. Es tracta d'una escena molt gran amb diversos nens morts, així que us demanem paciència.
Els municipis que no tenen hospital reclamen poder inscriure els nadons a les poblacions dels pares.
Amb la digitalització del registre civil, les altes només recullen la localitat on ha estat el part. De seguida us ho expliquem.
I vaga de bibliotecaris de Barcelona.
Reclamen millores en les seves condicions laborals i salarials. A 6 a 9 de la tarda està prevista una aturada parcial a totes les biblioteques de Barcelona. Pau Solsona, delegat del Comitè d'Empresa del Consorci.
Tenim una manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem, no fem descansos de 2 dies, fem jornades molt llargues, de més de 10 hores, com a mínim un cop per setmana. També som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats.
Una vaga que no afectarà a Gabriel Rufián. I repassem ara les portades de la premsa, avui amb diversitat de temes, Lara García.
De fet, els 5 diaris consultats cap coincideixen al principal tema d'obertura. Comencem amb el diari Ara, que explica que Trump envia abans del Pakistan, però l'Iran no confirma les converses. Acompanya la notícia amb una gran foto d'un mural propagandístic a Teheran. El periòdico, però, opta per l'habitatge i titula Barcelona projecta més pisos guanyant alçada dels edificis ja construïts. A La Vanguardia, dues notícies comparteixen protagonisme. D'una banda, que les aerolínies afronten un estiu incert per l'escassetat de combustible i de l'altra, la gran foto de portada és per al Godó, el torneig que torna a parlar francès 41 anys després. A la premsa de Madrid, El País presenta un informe que assegura que les víctimes de pederàstia de l'Església superen les 3.000 i El Mundo ha entrevistat la líder opositora veneçolana, María Corina Machado, que assegura que Delcy Rodríguez no desmuntarà el chavisme si no s'hi veu obligada. I altres temes de portada, El Periódico, Catalunya busca amb urgència 400 famílies d'acollida i el diari Ara, Junts, ja té preparada la logística del retorn de Puigdemont que podria ser a l'estiu.
Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa es desperten amb 9 graus, al migdia arribaran els 23 i a Torres de Segre, al Segrià, tenen 12 graus amb una màxima prevista de 30. Avui tindrem un matí assolellat i una tarda amb tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, el temps d'avui serà molt semblant al d'ahir diumenge, amb un matí tranquil, amb sol només amb algun banc de boira, les temperatures altes, fins a 30 graus a les comarques de Ponent, al voltant del migdia, i a la tarda hi haurà tempestes que naixeran al Pirineu i a partir d'aquí podran desplaçar-se en altres punts, sobretot a la meitat nord del país. En principi arribaran desgastades a la costa. També es preveuen calamarsades en alguns llocs del Pirineu i del nord-est.
I després de la cimera de l'Esquerra Mundial a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. És normal que l'única intervenció destacable de la calarra progressista que ha organitzat Pedro Sánchez a Barcelona aquest cap de setmana hagi estat el discurs de Clàudia Sheinbaum. La presidenta de Mèxic va desviar-se del guió pautat de la trobada per recordar que la no violència i la democràcia estan indissociablement relligades al respecte per l'autodeterminació dels pobles, la qual cosa, en el seu cas, té molt a veure amb la dificultat en deslliurar-se del colonialisme espanyol. No goso dir que Sheinbaum pensés únicament en Catalunya, però tampoc crec que aquesta docta científica, descendent de jueus esquenazites de Lituània, ignori la càrrega de llegir un discurs autodeterminista a Barcelona, perquè era una altra forma de dir Europa i el líder del PSOE que anar proclamant la pau al món i no respectar les nacions del teu propi país és ser una mica farsant.
Què ens despertes, Canalies, avui? Bon dia.
Bon dia. Avui amb la música d'Aerosmith i el seu èxit Crying. I és que tal dia com avui, un 20 d'abril, però de l'any 93, la banda publicava l'11è àlbum d'estudi titulat Get a Grip, el més reeixit i més venut a tot el món, amb més de 20 milions de còpies. El disc està carregat de grans cançons com aquesta. Living on the Edge, també Crazy. Tampoc va passar desapercebuda la portada, on recordem es veia una vaca marcada amb el logotip de la banda i un piercing a la mamella. Ah. També cal destacar algunes col·laboracions de luxe, com la que va fer Lenny Kravitz a la cançó Line Up.
I de què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, hem recuperat alguns dels moments de la conversa que vas tenir al podcast del Pere Espinosa, Abduits.
Què dius ara?
Entre altres coses, vas parlar de la batalla del dia a dia i de mantenir un equilibri constant quan tothom al matí de Catalunya Ràdio vol dir la seva, evidentment també els partits polítics.
Això són pressions. Hi ha gent que hi fa un fangoramassa, sí, moltes pressions. Sí, són pressions, perquè et truca una empresa, en aquest cas un partit, per dir-te coses. Però depèn de tu també saber quan tenen raó i quan no, i fer una mica la teva feina i ponderar una mica els equilibris democràtics. Jo m'ho crec molt, que treballem en un mitjà públic. I em crec, crec molt això, i jo aguanto moltes coses, però forma part de la meva feina.
Per recuperar aquesta conversa d'una hora llarga.
O no cal, tampoc.
Oh, sí,
i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs l'aparatosa caiguda del cantant Dani Fernández mentre actuava al Roig Arena de València. El vídeo que s'ha fet viral es veu com s'enreda amb els cables del micròfon i acaba caient dalt a baix de l'escenari. Va aparèixer, això sí, al cap d'uns 20 minuts amb el braç immobilitzat. Després ha explicat a les xarxes socials que es va trencar els lligaments de l'espatlla, que l'operaven diumenge d'urgència i que va voler continuar el concert per no deixar el concert de mitges.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Rafael Casals, de Terrassa. És usuari del casal cívic de Can Aurell, gestionat per la Generalitat. El casal es va quedar sense direcció al desembre i això ha fet que una trentena dels tallers i cursos previstos per al tercer trimestre no s'estiguin fent. El Rafael és un dels afectats i insisteix en la necessitat que l'equipament mantingui la seva oferta.
La gent gran necessita activitat i n'hi ha de tot tipus. N'hi ha que són físiques, fins i tot n'hi ha una que és pel tractament del dolor de la mort d'algun parent. Tenim de tot i que ens treguin una activitat ens costa molt d'acceptar.
La Generalitat reconeix la situació i l'atribueix a la manca de personal. Asseguren que ja estan treballant i que la incorporació de treballadors properament farà possible recuperar alguns tallers. Els usuaris afectats esperen que concretin quins seran.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Platòric.
Navius. L'oferta d'ahir. Estalvia amb els navius.
Aquesta setmana, 2,99 als 300 grams. Un 31% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un nou fracàs en les converses de pau entre Washington i Teheran torna a disparar el preu del petroli, que puja un 5% i se situa al voltant dels $96 al barril de Brent. Les borses asiàtiques de moment operen majoritàriament en verd. El Nikkei de Tòquio i el Hang Seng de Hong Kong pugen al voltant d'un 1%. A Europa, divendres, les borses van tancar la setmana amb crescudes sòlides. L'IBEX 35 va registrar guanys de gairebé un 2,5%. I a Wall Street, els principals índexs renoven màxims. El Dow Jones i el Nasdaq van créixer divendres un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca.
Ara a Lidl 500 grams de filet de porc per 3,29. T'estalvies un 13%. I amb Lidl Plus 600 grams de pit de pollastre per 3,35, t'estalvies un 13%. Lidl, val la pena.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Ambi.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava és fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals.
Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i seran 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
La segona ronda de negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units penja d'un fil després que els Estats Units hagin trencat l'alto el foc atacant un mercant iranià en aigües del Golf d'Oman.
Les converses havien de començar demà al Pakistan, però un nou incident podria fer descarrilar les converses abans fins i tot que comencin. Segons Donald Trump, l'embarcació pretenia saltar-se el bloqueig de l'estret d'Hormuz imposat pels Estats Units als vaixells iranians.
I l'Iran també ha respost militarment.
Sí, el comandament iranià ha llançat un atac amb drons a diversos vaixells dels Estats Units situats a la zona.
La possibilitat, doncs, d'un nou fracàs a les converses de pau torna a disparar el preu del petroli.
En aquest context, els aeroports i les aerolínies ja han alertat la Unió Europea que d'aquí 6 setmanes hi podria haver problemes de desabastament de querosè per la crisi energètica. Vanessa Requena, cap del gabinet de direcció de l'aeroport de Barcelona.
Actualment la situació està garantida. Si arribés el cas, evidentment, si el subministre no arribés a poder fer un abastiment per tota la temporada, hi haurien ajustos de programació en aquelles rutes que tenen més marge de poder assumir tràfic.
Avui comencen les sol·licituds presencials per accedir a la regularització extraordinària d'immigrants.
I Arrels Fundació calcula que només una de cada 4 persones sense sostre extracomunitàries es podrà acollir a la regularització. Les principals causes són la situació d'exclusió social i la dificultat d'aconseguir la documentació al país d'origen. Eva Ubeik, responsable de l'equip jurídic d'Arrels, hi afegeix altres condicionants.
També serà molt difícil amb aquest col·lectiu poder obtenir l'informe de vulnerabilitat i serà molt difícil també fer tot el suport econòmic del procés.
Des de les entitats socials no s'entén la demanda del document de vulnerabilitat. Albert Parés, advocat social de l'associació Noves Vies, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
No té cap mena de sentit i és bastant absurd, perquè en situació de vulnerabilitat, òbviament, hi estaran tots aquells immigrants que estan sense documentació. Per què? Perquè, d'entrada, si tu no tens papers, ja no pots accedir al mercat de treball.
Aquest certificat només el poden fer l'administració pública i les entitats socials que han demanat poder ser acreditades.
I l'Agència Catalana de Consum ha sancionat 7 entitats bancàries que aplicaven clàusules abusives a les hipoteques inverses.
Són un producte financer que funciona al revés que la hipoteca tradicional. El banc paga al propietari d'un habitatge una renda mentre utilitza el seu pis com a garantia. Quan la persona mor, els hereus han d'assumir el deute que, amb els anys, s'ha disparat pels interessos abusius que cobra el banc. Àlex Abrat, advocat.
Ha mort el teu pare, ha mort la teva mare, has de pagar impost de successions, però es va a la municipal i, a part, no ho sabies, però el teu pare o la teva mare havia fet una hipoteca inversa i has de posar sobre la taula un import totalment desorbitat per recuperar el pis familiar.
El cas és que l'increment del cost de la vida fa que cada cop més persones grans contractin hipoteques inverses per poder complementar la pensió. Si fa 10 anys no se'n van contractar ni una desena a tot Catalunya, l'any passat se'n van signar més de 100.
I atenció, això, els municipis que no tenen hospital reclamen poder inscriure els nadons a la població dels pares.
Amb la digitalització del registre civil, les altes només recullen la localitat on ha estat el part.
Tarragona, Ricard Buigas.
A Ullacona, al Montsià, des de finals del 2023 no ha nascut ningú, segons el registre civil. Durant aquest període, la majoria del centenar de nadons que han tingut les famílies del poble estan registrats a Tortosa o a Amposta, on hi ha hospital. La comarca va ser de les primeres de l'Estat a implantar el sistema d'Isirec. L'alcaldessa, Núria Ventura, diu que això suposa una discriminació que trenca els vincles emocionals amb els pobles.
Creiem que és completament injust. Han perdut un dret que teníem des de fa molts anys i que, a més, se va lluitar molt en el seu moment i que ara l'han perdut.
Més de 60 poblacions catalanes han presentat mocions promogudes per la Federació de Municipis de Catalunya per reclamar al Ministeri de Justícia que torni al model anterior. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un incendi de matolls ahir a la tarda a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona, va obligar a desallotjar el castell i aturar el telefèric i el funicular.
És l'operatiu dels bombers en el moment del foc que va generar una gran columna de fum que es va veure des de molts punts de la ciutat. L'incendi va començar en una zona escarpada i de difícil accés per causes que encara no se saben i va obligar a actuar mitjans aeris i 8 dotacions dels bombers de Barcelona.
Més coses. Avui declara com a investigat el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Xia, per un suposat delicte urbanístic. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
Xia era el propietari d'un terreny en un espai protegit on el seu germà presumptament hauria construït un xalet amb piscina amb un permís per rehabilitar un cobert agrícola. La fiscalia els acusa d'un delicte contra l'ordenació del territori després d'una denúncia de l'entitat SOS Pirineus. Núria Martí és la portaveu.
El que desitgem és que tots els edificis tornin a ser el que eren abans. Per tant, que es restitueixi la legalitat d'aquell indret. I després el que volem és que pagui pues, qui ha de pagar.
Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara passen 2 minuts de 6:45 del matí. Una vintena de pagesos i empreses ja han formalitzat demandes judicials contra la comunitat de regants del Canal d'Urgell per les pèrdues de collita que els va suposar el tall de subministrament d'aigua del 2023 per la sequera.
Reclamen quantitats que oscil·len entre els 2.000 i els 400.000 euros.
Lleida, Estela Bosoms.
Els judicis estan assenyalats entre aquest juliol i el febrer de l'any que ve, quan arribarà el contenciós administratiu al cas amb la reclamació més elevada. La majoria, però, són pagesos que van perdre collites de cereal per falta de rec i en culpen la comunitat per no informar degudament del risc que el canal s'hagués de tancar per la sequera. Algunes demandes són gairebé simbòliques, segons Luis Alberto Mir, l'advocat que el representa. Són declaracions a aquesta emissora.
Hay un grupo de gente que, si tú ves la reclamación, pensarías, ¿y este hombre para qué se gasta dinero? Siguiéndole bien va a hacer las paces. Porque es una cuestión de amor propio y de decir, oiga, usted me ha engañado.
La sentència del primer cas, que es va jutjar el febrer de l'any passat, va donar la raó al pagès. Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
I la crònica cultural avui la comencem parlant d'una vaga, la que faran els bibliotecaris de Barcelona a partir d'avui, Marta Viana.
Els treballadors del Consorci de Biblioteques reclamen millores en les seves condicions laborals i salarials. Aquest matí llegiran un manifest davant de la Biblioteca Sagrada Família i aquesta tarda, de 6 a 9, està prevista una aturada parcial de totes les biblioteques de Barcelona.
Barcelona, Nascura.
Demà la convocatòria de vagues per a tot el dia. Els bibliotecaris es concentraran a la plaça Universitat i es manifestaran fins a la plaça Sant Jaume. Pau Solsona és delegat del comitè d'empresa.
Tenim una manca manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem, tenim una manca molt gran de conciliació, tenim horaris abusius, també som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats i destaquem la sobrecàrrega de feina, reclamem un protocol contra les violències dels equipaments.
Anna Escureixes per al Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de llibres, atenció a aquesta dada. En l'última dècada, els clubs de lectura a les biblioteques de Barcelona s'han convertit en un fenomen a l'alça. En 10 anys s'han duplicat. Si el 2016 se'n van organitzar més de 600, ara ja n'hi ha prop de 1.200.
Pel que fa als assistents, també s'han multiplicat gairebé per dos i l'any passat ja n'hi havia 20.500. Inés McPherson és escriptora i moderadora del Club de Lectura de la Biblioteca del Poble Sec i explica les raons d'aquest èxit.
És un lloc on es genera un vincle de grup, on, per una banda, es comenta el llibre, es comenta també com t'ha arribat a tu, però al final el que fa és créixer també la lectura i, en el fons, de nou, insisteixo, el vincle.
Fora de les biblioteques, diverses llibreries i entitats de barri també han creat clubs de lectura.
I aquesta és la setmana de Sant Jordi i ja ha començat el cop d'arrere.
Abans d'apagar el foc i guardar el joc, abans que es faci fosc, abans de perdre-ho tot, de no sentir que et veig i esclata el món, deixa que t'expliqui, deixa que et supliqui, sobretot deixa que davant...
Perquè aquest dijous 23 d'abril, programa especial a Catalunya Ràdio. Amb el Matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, serem a Barcelona, al Passeig de Gràcia número 27. Això és entre Diputació i Consell de Cent. Us esperem per gaudir de la diada amb entrevistes i actuacions fins a les 12 del migdia.
Parlarem amb la portaveu del Gremi de Llibreters, Elena Bernades, Xavier Grasset, Empar Moliner, Marta Torné i Jordi González. Tot això acompanyat de la música de Sexeni, Ginestà, Banda Neon i aquest que sentim, Joan Dausà.
I encara un apunt més per explicar-vos que ja està en marxa fins al 5 de maig el Correllengua Agermanat.
Els actes d'inici amb l'encesa de la flama s'han fet a Prada al Conflent aquest diumenge.
Prada, Laura Bertran.
El Correllengua Agermanat és una mobilització en defensa de la llengua i la cultura catalanes iniciades per un grup de joves de Mallorca. Pau Emili Muñoz n'és el coordinador.
Crec que és bastant significatiu que la idea del Correllengua sigui una idea mallorquina, que comencem a Catalunya Nord i que acabem a l'Alguer. Perquè normalment aquests territoris se consideren territoris perifèrics moltes vegades i en aquest cas demostrem que som avantguarda cultural.
L'encesa simbòlica de la flama ha tingut lloc aquest diumenge a Prada. Fins al 5 de maig aquesta flama recorrerà 1.500 quilòmetres. Després de sortir de la Catalunya del Nord, travessarà el Principat de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i acabarà a l'Alguer. Des de Prada, Laura Bertran pel Matí de Catalunya Ràdio.
8 minuts, mal comptat, i seran les 7. Ara els esports, Robert Prat.
El Sant Andreu puja a primera ref després de la victòria davant el Reus per 2-1. El Sabadell a un punt del líder de primera ref, l'Aldenc, 1-0 amb l'Hèrcules. I l'Europa es manté en posicions de play-off descents. I el City de Guardiola guanya l'Arsenal per 2-1 i té a tocar el lideratge de la Premier.
Ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
El fitxatge del davanter serà el serial d'aquest estiu al Barça. Després de veure com d'una temporada a l'altra l'eficàcia blaugrana de cara a porteria s'ha reduït substancialment, la prioritat al despatxar Deco és clara, fitxar un nou. Però ja se sap que fitxar gol és car. I paral·lelament s'ha de resoldre el futur de Lewandowski, té 37 anys, i el Barça el vol renovar, o com a mínim ja li ha explicat què li pot oferir, que d'entrada és un salari molt més baix del que té ara. El polonès és qui ha de moure fitxa. Ha de valorar si accepta aquesta oferta o opta per altres que li ofereixen bastant més diners, i també si se sent còmode amb el rol de suplent que li espera. La decisió no està sent fàcil per Lewandowski. Ell voldria quedar-se, però a qualsevol preu...
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot, almenys el que importa.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Sant Feliu de Llobregat, 11 graus a Cervera i 6 graus a Camprodon i 4 nuvolets o un banc de boira en comarques de l'interior. Poc importants, avui s'espera un matí assolellat i un matí també amb temperatures que van pujant. Al migdia es preveuen màximes de fins a 30 graus una altra vegada a les comarques de Ponent, uns 19-20 graus a la costa, però amb tempestes de tarda que apareixeran primer al Pirineu i Prepirineu, però ràpidament durant la tarda, fins i tot de cara al vespre, poden anar-se desplaçant a altres llocs de la meitat meitat nord de Catalunya. En principi, si arriben a la costa, ho faran desgastades, però en canvi a l'interior podrien arribar a deixar alguna calamarsada. I en pròxims dies hi haurà ruixats de tarda també al Pirineu, però menys que no pas avui, i el dia de Sant Jordi baixa un palet la temperatura, també hi haurà algun ruixadet al Pirineu a la tarda.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc?
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45 obrirem l'àgora parlant amb el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, després que Barcelona s'hagi convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de l'antitrampisme.
A 9:00 analitzarem les conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran amb l'economista Santiago Niño Becerra, davant del preu del petroli que s'ha tornat enfilant les últimes hores.
I després detallarem el creixement d'Aliança Catalana en el món municipal. També parlarem sobre el problema de l'habitatge amb el cofundador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera.
A 11:15 repassarem la premsa del cor amb Laura Fa i a partir de 11:00 entrevistarem Sílvia Pérez Cruz, que ens cantarà un dels temes del seu últim disc, Oral Abissal.
Des de 6:00 i fins a 1:00, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
Divendres vam abordar els temes pendents des de la Universitat de Lleida, una terra amb una gastronomia rica que en Ferran Adrià ens va voler explicar.
Los cargols, ¿vale? Sí? Si lo pensem bé, és una reflexió interessant.
A veure, què has vingut a fer una ponència d'aquestes teves?
És una cosa... Esto es lo contrari, lo cargol... al fast food.
Ah, sí.
Perquè el cargol és l'animal que es menja més lent del planeta.
Sí o no? Sí, aquest sentit no és fast food.
El que és slow food.
Slow food, un cargol seria slow food.
I si ho penses, vale, això demostra que la gent de Lleida és molt intel·ligent. O per lo menos los antepassats. Perquè mentre les altres civilitzacions per aconseguir l'aliment, anaven corrent, com gilipollas...
Un cérvol, per exemple, o un
conill. Lo que corren los ciervos, ¿no? Vale, el antic lleidetà deien... Jo millor vaig a caçar un cargol, ¿vale? Que no se m'escapa, no mossega...
Està ben vist, Ferran.
Lo que és l'optimització de l'esforç és molt important en la cuina.
Ja, sempre ho dius.
És una gran reflexió.
Però una cosa, la gastronomia de Lleida...
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Joan. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
El 20 d'abril de 1862 es reinaugurava el Gran Teatre del Liceu després de patir un incendi durant la celebració del Carnestoltes. L'havien construït sobre un convent que ja al segle XIX havia estat arrasat per les flames i això va donar peu a unes quantes llegendes. Alguns deien que era cosa dels monjos enterrats allà, fars de tanta celebració pagana, i d'altres asseguraven que durant les obres s'havia trobat un paper on deia que si el tornaven a aixecar es tornaria a cremar. Es va començar a parlar de la maldició del Liceu, que encara patiria una inundació, un atemptat i un segon incendi al 1994. Avui, però, continuem gaudint del gran temple de la música i el teatre. Bon dia per recordar que es pot renéixer de les flames.
I el segon el porta Lluís Gavaldà.
El meu suggeriment per tenir un bon dia avui és el single d'avançament del nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. Es diu Un bitllet per tu i és una entrada gratuïta per fer un viatge exprés en el seu pop de guitarres assolellat i enèrgic. 3 minuts, encara no, en el que es fa evident la mestria del Dan per parir tornades majestuoses i plenes de vitalitat. Va, vinga, puja el volum i deixa't portar. Ni que sigui uns breus segons. Que no passa res, home, no passa res.
Passa res. He obert les portes i he trencat els murs. Que vagi bé, adéu-siau. Si ens tornem a trobar, no serà per sopar, serà per dir-te com m'has canviat. Podem dissimular, però els dos ho tenim clar. No passa.